diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 29 de març del 2023, el dia que el Barça femení s'ha classificat per les semifinals de la Champions. Cinquena temporada consecutiva que el Barça femení arriba fins a aquestes semifinals de la Champions. Ha guanyat 5-1, ha golejat 5-1 la Roma al Camp Nou, amb gairebé 55.000 persones a les graderies que s'ho han passat d'allò més bé, avui sí, amb el joc i amb els gols de l'equip que entrena Jonathan Giraldez. Demà el Barça sabrà el seu rival a les semifinals. Olympique de Lyon, la seva bèstia negra l'any passat, l'equip que va guanyar la Champions precisament a la final contra el Barça, o Chelsea. De moment, a l'anada, el Chelsea va donar la sorpresa i va guanyar 0-1 a França, a Lyon. Demà el partit, a les 9 de la nit, és a terres angleses. Per tant, Chelsea-Olympique demà amb 0-1 de l'anada per les angleses. Ara en parlarem avui en una primera tertúlia especial que farem d'aquest nou èxit del Barça femení amb el Gerard Ballera, amb la Laia Coll, que ens han explicat aquesta tarda a RAC+1 el partit i la victòria i la golejada del Barça. I també hem convidat experts en futbol femení com el Marc Andrés, el nostre analista, i també la companya de La Vanguardia, Edurne Concejo, que han estat al Camp Nou i ens podran explicar d'allò més bé com ha jugat avui el Barça, quines opcions té d'aconseguir la seva segona Copa d'Europa de la història. De moment, han fet un pas més. Ja són a les semifinals. I després canviarem la taula d'anàlisi. A partir de les 11, aproximadament, ens acompanyaran, com és habitual els dimecres, Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, Paco Cabezas, Lluís Carrasco, i sumarem també el Marc Guillén, l'analista del Barça juga a RAC1. Hem de parlar de les declaracions del pare d'Ansu Fati, ahir a la cadena COPE, de com queda el futur del jugador i de com han rebut aquestes declaracions explosives d'ahir del pare a Can Barça. Ja us avancem que el club li ha tret molta transcendència al que va dir ahir en calent Bori Fati. Sobre aquesta qüestió, avui el tu diràs, en buscarem l'opinió de Toni Nadal per saber com han de gestionar els familiars la carrera d'esportistes d'elit. Ell millor que ningú ho sap, ja que va dirigir Rafa Nadal amb molts encerts durant molts anys i de forma impecable. També seguirem analitzant el possible retorn de Messi al Barça i us explicarem algun detall del trasllat a Montjuïc que el club té previst pel mes d'agost. Abans haurien de començar les obres del nou Spotify Camp Nou, però a dia d'avui, 29 de març, encara no està signat el finançament. Això no vol dir que no s'aconsegueixi. Però a dia d'avui, ja ho comentàvem dilluns, en l'inici de la setmana, que havia de ser importantíssima, a dia d'avui encara no està signat oficialment el finançament. El Barça es va marcar com a data límit el divendres, 31 de març. Veurem què passen en aquests dos dies, en aquestes pròximes 48 hores. I avui també començarem a mirar cap a la jornada de Lliga. Ja no hi ha virus FIFA, ja no hi ha jornada de seleccions. Per tant, aquest dissabte ja tots amb el cap pensant en el Elx Barça i també en el Girona Espanyol, clau per la permanència dels dos equips. Per cert, ha parlat Luis Enrique a la cadena SER de Gijón i, entre d'altres coses, ha dit això, és un tastet.
Sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por las personas que sean con una falta de conocimiento y una falta de información total y el resto son opiniones, me parece muy bien, pues que sigan.
Estil Lucho, sens dubte feia temps que no l'escoltava. Més tard sabrem què més ha dit avui en aquesta entrevista a SER Gijón. Com cada dia a aquesta hora tenim esport en directe. Avui, un partit importantíssim de la Lliga CB de bàsquet pel Baxi Manresa, a la pista del Tenerife. Era un partit pendent que s'està recuperant avui. Dani Aguilar, com tenim el Baxi?
Doncs ara mateix en el pitjor moment del partit, ho podríem dir així, el Baxi que perd de 10 punts, 86 a 76, ha de demanar temps mort. Pedro Martínez, recordem, era un partit ajornat de la jornada 20 per la disputa de la Copa Intercontinental del Tenerife. El Baxi Manresa, recordem-ho, que és avantpenúltim, 6 victòries, 2 per sota que Granada i Girona, que en tenen 8, i una per sobre del Betis, a qui té el bàsquet haveràs guanyat, que és qui marca el descens. El Manresa, que guanyava de 8 al descans, 51 a 59, que ha sortit molt malament al tercer quart amb un parcial de 11-0. S'ha recuperat a les acaballes d'aquest tercer quart, però ara, quan resten 5 minuts per al final del partit, un bon parcial del Tenerife, gràcies sobretot a la bona feina de Dornek, amb 18 punts fins ara, que fa que se situï aquest 86-76, menys 10 per al Manresa, que haurà de remar i molt per vèncer, això sí, una de les pistes més difícils de la competició, com ho és el del quart classificat, el Tenerife, en qui, recordem, el Manresa s'enfrontarà als quarts de final de la Champions League.
El millor de tres partits i amb el factor pista en contra, per tant, podria tornar a Tenerife dues vegades més al Manresa en les pròximes setmanes. Ara cantem al final, a veure com acaba, a veure si hi ha reacció de l'equip del Bages. Avui també tenim Eurolliga de bàsquet, el Barça va jugar ahir i torna a jugar demà. Avui han jugat, per exemple, el Madrid i l'Olympiacos, que continuen sent els co-líders de la competició. L'Olympiacos ha guanyat l'Asvel Villarban còmodament i el Madrid també està a punt d'acabar el seu partit i està guanyant de 15 al Fenerbahçe. Per tant, Olympiacos i Madrid, que seguiran co-líders de l'Eurolliga amb una victòria més que el Barça. I a l'Eurocup, la penya ha guanyat aquesta nit, però ha acabat segona de grup, perquè el Prometei ucraïnès també ha guanyat i ha acabat com a líder. Això vol dir que als vuitens de final la penya jugarà contra el London Lions el dia 12 d'abril a l'Olímpic de Badalona i a partit únic. Si guanya, passarà a quart. Si no, eliminada la penya. Al tram final del programa farem passar el mundet. I un apunt que em passa la Laia Coll de la Champions d'handbol. El Wisla Plock de Polònia, que entrena un català, Xavi Sabater, s'ha classificat avui pels quarts de final de la Champions, després d'eliminar el Nantes. I el Dinamo de Bucarest, que entrena Xavi Pasqual Pasqui, l'ex del Barça, ha quedat eliminat, però ho ha fet guanyant a la pista del Kiel, que és una proesa per un equip com el Dinamo de Bucarest romanès. Demà es juga la tornada del GOG Aalborg. L'Aalborg, de moment, té avantatge de 2 gols. D'aquí sortirà el rival del Barça als quarts de la Champions.
Encara a Bartoli, no ho veu clar, la deixa per Mapi, la centrada de Mapi, Aitana, i el gol, 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 gol. Tira per Mapi León, la centrada de Mapi, la centrada del xut, quin golès, quin golès, Mapi, quin golès, quin golès, gol de Mapi, la màgia del camp nou, la màgia del camp nou. Hansen també, Aitana, Aitana que la deixa per Graham, la centrada del Graham, gol, 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 gol de Fridolina Rolfo, doblet de la sueca al Camp Nou. Per la dreta, atenció, que Aitana es planta dins de l'àrea, la centrada d'Aitana, gol, 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 això a la gol, això a la gol, això a la gol, avui sí, i li haurà de donar i molt les gràcies a Aitana perquè l'assistent de la centrada de Graham, el cop de cap de Patrick, gol, 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 gol. Volíeu gols? Doncs aquí en teniu, aixequeu les mans. Són 5, són 5. I l'àrbitre que xiula al final del partit, final al Camp Nou, el Barça que ho ha aconseguit, el Barça que torna a ser equip de les semifinals de la Champions. Sí, sí, el Barça torna a ser equip de les semifinals de la Champions. El Barça estarà entre els 4 millors de...
Així hem viscut a RAC més 1 amb la Laia Coll, la golejada del Barça avui contra la Roma. Hola, Laia, tens veu encara?
Sí.
Encara aguantes, eh?
Clar que sí.
Sí, eh? Bueno, si són 5 gols... Que a vegades costa això, també. Se te'n va la veu quan cantes tants gols. El Pou a vegades fa algun gall, se li escapa, també, quan el Barça fa molts gols, de l'emoció. Hola, Ballera.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Tu també tens veu o no? Que tu
sí,
venies fotut
sí,
els últims
sí.
dies.
Bueno, jo he passat unes setmanes que... Sí, sí, entre... Que vaig quedar sense veu i que tenia després un pollastre aquí gairebé incrustat, però crec que, mica en mica, està marxant ja.
Me n'alegro moltíssim. També tenim el Marc Andrés per aquí, el nostre analista de Barça femení. Hola, Marc.
Bona nit.
Què tal?
No, bona, bona, nit, bona, bona nit. Què tal? Com estàs?
Tu què has de tenir? Ah, sí,
ja estic bé.
Cosa. I l'Edurne Concejo, de La Vanguardia. Hola, Edurne.
Molt bona nit.
Gràcies, per pujar de La Vanguardia.
Home, no costava res,
Heu estat els quatre al Camp Nou. Bé, avui sí, no? L'altre dia... que si discutíem 1-0, 0-1, que si no acaba el Barça de tancar els partits, que a vegades el rival li crea ocasions, però avui, al Camp Nou, Marc, no hi ha hagut dubtes.
No, sí que és veritat que jo he vist una primera part que a mi m'ha agradat
menys que la de l'Olímpic de Roma. És a dir, a nivell de joc, a mi em va agradar més l'equip a la primera part de Roma que no avui. A nivell d'ocasions, a nivell de generar, a mi em va semblar millor el partit que va fer el Barça. Jo, el problema que més greu que jo vaig trobar amb el Barça-Roma, més enllà de l'efectivitat de cara a porteria, és que tenint un 1-0 només, un 0-1, el Barça va perdre completament el control del partit. És a dir, se li va costar un moment la Roma i després va semblar... se'ns han acostat, ens posem nervioses i perdem completament el control. I jo crec que era una cosa evitar avui perdre el control del partit en qualsevol moment. És cert que ja anaves 5-0, et fan el 5-1, però tampoc tens la sensació que ara la Roma es creix i allò ja es converteix en un partit de patxanga, com que ja anem 5-1, està tot decidit. I crec que el Barça ha controlat els 90 minuts, que crec que és molt positiu, i segueix demostrant que el Johan, però sobretot el Camp Nou, és un equip absolutament intractable. Vull dir, ha jugat 6 partits, en només una ocasió no ha fet 5 gols.
Increïble, aquesta dada.
És increïble.
Què t'ha semblat, Edurne?
Jo crec que per primera vegada en molt temps hem vist a un Barça que estava desaparegut, aquest Barça que ens fa aixecar-nos de la cadira, no? Amb el seu joc, amb la seva velocitat, amb les seves ocasions. Sí que és veritat que gairebé amb cap dels rivals ha hagut moments en els que pensessis que realment el rival estava sent superior o que el partit se't podia anar, perquè realment el principal perill que ha tingut el Barça ha sigut el propi Barça. O sigui, quan els partits no han estat controlats ha estat per culpa seva, per errors seus. I avui, tot i que hem viscut uns quants minuts de tot allò que feia molt temps que no vèiem, encara hi ha cosetes a arreglar, encara hi ha algunes errades. A la Roma se li ha concedit regals que no calia, perdre pilotes, provocar, deixes que els rivals es marxin en diversos contraatacs i li dones esperança, perquè el partit estava molt decidit, perquè la distància era abismal, però aquestes errades, que per mi són fruit de la falta de no estar connectada, de la falta d'intensitat, de no estar al que has d'estar, amb un altre rival d'una altra entitat, t'acaba sortint molt més car.
Estàs pensant en les semis, no? Potser de dir, ara ja no poden cometre's aquest tipus de badades, no?
Per exemple, o quan les fas amb un 1-0, no és el mateix que amb el marcador que tenies avui, però al final el rerefons per mi és el mateix. Si vols ser el millor equip del món, no t'has de permetre aquestes coses. Pots permetre que el rival sigui superior en algun moment, però no que siguis tu el que estigui cometent segons quines errades, que es veia que són fruit de que no estàs connectat en el partit, que estàs relaxat i et guanyen amb una acció, que no estàs mirant bé a qui li estàs passant. Són aquestes petites desconnexions que a mi no m'estan agradant en els últims partits.
Ara repassarem algunes estadístiques d'això que deia, de les ocasions i de l'efectivitat avui del Barça en comparació amb el partit d'anada. Escoltarem també reaccions que hi ha hagut a la sala de premsa i d'algunes jugadores. Només un tastet sobre l'ambient, què us ha semblat? Gairebé 55.000 persones, Marc?
Bé, jo la veritat és que porto setmanes i dies, o al revés, més dies i setmanes, dient que per mi la feina del Barça ha estat molt fluixa a nivell de propaganda del partit, i jo pensava que inclús hi hauria una entrada més baixa. Jo, a mi m'ha sorprès en positiu l'afició del Barça amb aquestes gairebé 55.000 persones que al final sempre està responent l'afició del Barça. Els dos rècords mundials els té. Sabem que són les dues millors a la història del futbol i de la Champions, però és que a la Champions el Barça té la tercera millor avui i la quarta millor, que va ser el dia del Bayern. I jo crec que l'afició del Barça està responent molt bé i fa que els ambients siguin macos, la veritat, siguin molt macos. D'anar al Camp Nou a veure futbol, doncs es fa més especial quan hi juga el Barça.
La
xifra és boníssima i demostra que la feina que s'està fent des de fa molt temps estava molt ben feta. El Barça va trigar bastant en obrir el Camp Nou, cosa que altres clubs sí que es van atrevir a obrir algun estadi de forma puntual abans, i ho va fer quan va creure que l'entorn era favorable, i des de llavors cada vegada que ho han obert l'afició ha respost, però amb escreix. L'ambient és fantàstic, una vegada més aquest ambient que parlem sempre, no?, del futbol femení, que jo si hagués de portar la meva neboda al futbol, la portaria a un partit de futbol femení. L'ambient que respira el missatge a l'esportivitat és molt diferent, doncs de moment continua arreglant aquest ambient i jo crec que és increïble la resposta sempre de l'afició.
Abans d'entrar a ple, en com ha anat el postpartit d'aquest Barça 5-Roma 1, Ballera, tenim jugant un altre partit de Champions? És cert que van per l'altra banda del quadre del Barça, però bé, podrien ser hipotètics rivals a la final, no?, d'Eindhoven.
Tant de bo que ho fossin. Doncs està capgirant l'eliminatòria l'Arsenal, que havia perdut 1-0 a l'anada, a l'Allianz Arena. Està guanyant 2-0 a l'Emirates. No us perdeu el primer gol de Manum, de la Noruega, l'assistència i el gol, especialment el gol perquè és un golaç per l'escaire.
Millor aquest o el de Mapi? per tu?
Per mi aquest, el de l'Arsenal. Sí, sí, sí. Sí, sí, a veure, sí. Demapi està molt bé, però, per, mi,
però...
per mi el gol de la jornada serà aquest. I està mirant, el Bayern ha xutat a porteria encara. Vull dir que és un 2-0 que de moment el Bayern el podria signar tenint en compte el que hem vist durant els 86 minuts, perquè estem arribant ja al 87, quedaran 3 minuts més l'afegit. Si fa un gol al Bayern, el partit se'n va a la pròrroga.
Clar. Anava a dir, rival a la fase de grups del Barça, encara li dona més mèrit l'Arsenal, sí, sí. No? Aquesta fase de grups.
Al final, l'Arsenal també va ser un equip que a la fase de grups es va carregar 5-1 a l'Olímpic de Lió, i a la tornada podria haver guanyat si no fos per una decisió una mica polèmica arbitral, li diem una mica, perquè era un fora de joc com una catedral que no es va assenyalar. Però bé, un Arsenal que remunta, que és cert que és el que diu el Gerard, potser finalista, possible rival a una final, queda molt lluny, però és el que diu el Gerard, el resultat ara mateix és molt bo pel Bayern, perquè és que el partit està sent...
Una castanya,
Està sent molt dolent del Bayern, i l'Arsenal és que en podria portar 4 sense cap mena de problemes.
Bé, abans d'entrar a escoltar els protagonistes i repassar algunes dades, Laia, què t'ha semblat avui a tu el partit? Ara ho comentàvem el Marc Andrés, l'Edurne...
Doncs el que era més important era fer la feina, certificar aquest accés a les semifinals, cinquenes consecutives, sisenes de la història del club. Avui el Barça sí que m'ha agradat més en trams, combinant, tenint més paciència, i al final la diferència respecte als últims partits ha estat l'efectivitat de cara a porteria. Crec que el Barça ha fet una bona feina, però que haurà d'estar molt atent, ja pensant en la semifinals, d'aquestes desconnexions que té durant el partit. Al final això és al màxim nivell, ho hem vist en aquests quarts de final, totes les eliminatòries, els partits d'anada es van resoldre per la mínima. Ara a l'Emirates també hi ha un marcador ajustat, Arsenal o Bayern, 2 minuts per arribar al 90, poden passar qualsevol dels dos a les semifinals. El nivell de la Champions està pujant temporada rere temporada, i per més que el Barça doncs té una plantilla molt àmplia, jo diria que té la plantilla més compensada, més recursos, respecte als seus rivals, això s'ha de mostrar, això és futbol, i això no va de favorits o no, va de qui guanya sobre el terreny de joc. Aleshores, estic veient bons minuts, avui he vist bons minuts del Barça, però haurà de compensar-ho molt, perquè té a vegades vedades defensives. Avui fins i tot la Roma ha fet un gol que no el va fer a l'anada gràcies a les bones intervencions de Sandra Paños, però avui també hi ha hagut un moment que Jacinti s'ha quedat sola i que podria haver marcat, i també ha tingut alguna ocasió més a la Roma, i sí que a vegades aquestes vedades, aquestes les connexions em preocupen.
Dèiem que el Barça havia estat molt superior. Aquí apuntes unes dades, Laia, en aquest guió que entres a l'estudi de RAC1. Increïbles, no?
Sí, una mica el que volia reflectar amb aquestes dades és la diferència que hi ha hagut entre el partit de la setmana passada, que la clau del marcador ha estat bàsicament l'efectivitat. A Roma el Barça va fallar moltíssim, va perdonar. Avui la diferència ha estat que quan ha tingut ocasions les ha fet de rematades. Avui 21, la setmana passada 34, i això que la setmana passada vas fer un gol, avui n'has fet 5, entre pals avui 8, 5 gols, la setmana passada 10 i només un gol, i has enviat 6 pilotes fora, la setmana passada 16, una mica, no? La diferència sobretot en el marcador del partit de la setmana passada amb el d'aquesta setmana. Rolfo ha obert avui el marcador al minut 12 de la primera, també jugar amb el marcador a favor doncs també ajuda, et dona més confiança. Mapi ha fet el 34 el segon gol amb un golaç des de 30 metres, i abans del descans Rolfo ha sentenciat ja de manera definitiva l'eliminatòria. El temps d'afegit a la segona part, molt bon inici del Barça, un gol d'Oshoala, avui sí que Oshoala ha trobat porteria amb una assistència d'Aitana, després Pàtria a la sortida d'un córner ha marcat, i amb el 5-0 ja el marcador ha arribat al gol de l'honor de Serturini. I escoltem ja, si et sembla, Aleix, que han dit els protagonistes a la sala de premsa. Giraldez ha destacat com s'ha desenvolupat el partit i com ha treballat avui l'equip.
Molt bon espectacle, la relació amb l'afició molt bona, i després a nivell esportiu la gestió que hem fet del partit jo crec que ha estat molt molt bona, diferenciant potser els últims 10-15 minuts del partit de Roma. Avui era important tenir aquesta consistència a nivell ofensiu-defensiu, tot i els canvis hem aconseguit per moments evitar que ens poguessin córrer, sabíem que tenien jugadores molt bones, i la gestió dels últims minuts crec que ha estat molt bona, ha estat molt a prop el sisè, li hem de donar valor a aquest resultat, a aquesta classificació, i jo crec que també a la imatge de l'equip, que ha estat molt bona.
Demana el tècnic que es doni el valor que té ser novament entre els quatre millors d'Europa. L'anada, recordem, horaris de semifinal, serà el cap de setmana de Sant Jordi, 22 i 23 d'abril, a domicili, i la tornada, en principi, divendres 28 d'abril al Camp Nou. La voluntat és que sigui divendres, perquè el Barça masculí aquella jornada rep el Betis. Hi ha d'haver un dia entremig entre els dos partits per una qüestió d'operativa, i en cas que el partit del masculí sigui dissabte, tot i que apunta que serà, és Barça-Betis, que serà diumenge, aleshores es buscaria l'encaix, però en principi apunteu-vos ja el divendres 28. El rival Chelsea o Olímpic de Lió, demà ho sabrem. De moment les angleses tenen l'avantatge del 0-1 de l'anada aconseguit a França. Sobre qui prefereix el Barça, Giraldez no es mulla, però això sí, reconeix que tenir la tornada al Camp Nou és un extra.
Tant Lió com a Chelsea són dos dels millors equips d'Europa, això és una realitat. Qui mereixi classificar-se, benvingut sigui. Serà difícil, ja sigui Chelsea o Lió. És cert que tenir la possibilitat de jugar a casa el segon partit ens dona aquesta sensació de fortalesa, no? Perquè estem veient i vivint a cada partit. No hi ha preferència. L'equip que arriba a les semifinals perquè ha fet mèrits propis per ser-hi.
Jo crec que serà una eliminatòria molt exigent, tant si és Chelsea com l'Olímpic de Lió. És cert que el fet aquest de l'Olímpic de Lió de ser la teva bèstia negra pot tenir un component afegit, i a més que ja sabem que l'Olímpic de Lió pot estar jugant malament tota la temporada, però quan arriba l'hora de la veritat es desperten com unes feres. I ara escoltàvem Giraldez, que destacava el valor de jugar a la tornada a l'estadi, i la veritat és que els números del Barça al Camp Nou són boníssims. De fet, compten tots els partits per golejades, avui 5-1, però fins ara Barça 5, Espanyol 0, la temporada passada als quarts, Barça 5, Madrid 2 contra el Wolfsburg, a semifinals Barça 5, Wolfsburg 1, i aquesta temporada 3-0 contra el Bayern i 6-0 contra el Rosengar.
Déu-n'hi-do. Escoltem Giraldez, a veure què diu.
El fet de tenir 54.000 persones t'ajuda moltíssim, perquè dona sempre una mica més. També condiciona l'equip rival. Jugar aquí al Camp Nou no és gens fàcil. Les sensacions que tenim a l'Spotify Camp Nou a nivell de confiança són molt bones. No només pel rendiment d'avui, és perquè tots els partits que hem jugat hem donat molt bona versió. Hem fet dels millors partits de la temporada jugant a aquest camp. Els precedents ens ajuden per tenir aquesta dinàmica favorable quan juguem a l'Spotify Camp Nou, i també segurament a l'equip rival coneix aquesta situació, no? Aquesta sensació de que quan arribes aquí el Barça és molt fort, i crec que avui ha estat una prova d'això.
Avui recordem 54.667 espectadors a l'estadi.
Déu-n'hi-do també, molt bona xifra. 28 d'abril, veurem si acaba sent o no aquest divendres 28 d'abril. Cas que sigui a Chelsea Olímpic de Lió, ja és un partit de cartell, no? Perquè sí, un és el que vas guanyar la Champions, la primera i l'única que tens, i l'altre és la que et va fotre l'any passat la Champions, no?
És una final anticipada.
Sí?
Totalment.
Creieu que és una final anticipada. O sigui, sí, qui passi sí. D'aquesta eliminatòria és Barça-Chelsea o Barça-Olímpic de Lió, serà el gran favorit per guanyar aquesta Champions, creieu?
Jo és que depèn, perquè... Però clar, és que també t'has de mirar els resultats de les altres lligues, és a dir, aquest cap de setmana, per exemple, el Bayern, que ara el tenim a punt de caure eliminat, va guanyar el Wolfsburg, i ara el Bayern és líder a Alemanya, però el Wolfsburg segueix sent un grandíssim equip d'Europa, i l'any passat tu l'elimines, però el Wolfsburg segurament juga sense la seva millor jugadora, que és Lena Oberdorf al mig del camp, per lesió. Llavors, jo el Wolfsburg encara el guardaria en aquests favorits. Jo suposo que el Wolfsburg demà eliminarà el PSG, crec que és el que indica la lògica, i crec que el Wolfsburg també és molt capaç d'eliminar l'Arsenal, si és que l'Arsenal acaba passant. Per tant, jo no descartaria que el que va per l'altra banda del quadre pugui guanyar la Champions, tot i que sí, Chelsea i Lyon també estan capacitats per guanyar-la sense cap mena de dubte.
Serà, sens dubte, un duel d'alçada, i crec que la clau, sobretot pensant des de l'òptica del Barça, pot ser com desenvolupa, quin resultat obté en el partit d'anada, perquè ho hem anat comentant aquests dies, que el rendiment de l'equip ha baixat, sobretot en els partits de domicili, i hauríem de no haver de pelar l'èpica la tornada al Camp Nou per classificar-se al Barça per la semifinal d'Eindhoven. Per la final d'Eindhoven, evidentment, el Barça té capacitat per guanyar qualsevol, però tant Chelsea com l'Olímpic de Lió tenen també la capacitat de derrotar el Barça. A mi, i després potser me l'haig de menjar, però m'encantaria que fos l'Olímpic de Lió, perquè al final ha sigut la teva bèstia negra i és el gran dominador d'Europa. Són les reines d'Europa, han guanyat 8 Champions, i és com aquella taca negra, no?, que necessites encara guanyar l'Olímpic de Lió. I l'any passat, quan vas arribar a la final de Turí, deies, ostres, veies el Barça favorit, veies el Barça per davant de l'Olímpic de Lió i te la van tornar a fotre. Aleshores, tenint en compte aquest factor que ara destacava Jonathan Giraldez, de tenir la tornada al Camp Nou, que per mi això em sembla sembla essencial, perquè l'equip creix, juga molt millor, fa grans partits quan juga a l'estadi, i els precedents així ho demostren. M'encantaria una tornada al Camp Nou contra l'Olímpic de Lió, perquè torno a veure... M'imagino el Camp Nou de la temporada passada amb els dos rècords mundials d'assistència, sense treure valor a la xifra d'avui, que em sembla boníssima. I, ostres, és que em ve molt de gust una tornada al Camp Nou amb 90.000 persones contra l'Olímpic de Lió. Seria brutal, i poder certificar, òbviament, la classificació per la final.
Que sentin aquesta por escènica, no?, també del Camp Nou, no, Edurne?
És que el Barça ha de guanyar el Lió alguna vegada. Li queda tancar aquest cercle, no? Ho ha fet tot, ha aconseguit moltíssimes coses, però mai ha aconseguit superar-les, i és el que deia la Laia, hi ha aquest punt també com psicològic de dir, escolta, és que és igual el que fem, que sempre que juguem contra elles no acabem de poder fer res. A doble partit, amb la tornada al Camp Nou, jo crec que seria una injecció també de moral per l'equip, un cop d'autoritat de dir, ei, ara sí que som les reines d'Europa, perquè hem aconseguit guanyar a les veritables reines d'Europa, perquè no oblidem que el Lyon històricament encara té un palmarès que aquí parlem del Barça perquè en els últims temps és el que eclipsa, però...
Que són 7 o 8?
8,
ja. Mira, l'Arsenal a les semifinals. Oficial. Ha guanyat 2-0 el Bayern de Múnich. Per tant, en una banda del quadre el Barça, en l'altra l'Arsenal de Londres. Què anaves a dir?
No, que jo també prefereixo l'Olímpic de Lió per tot, per localització, és a dir, ve més de gust viatjar a França que no pas a Anglaterra, la veritat. No,
clar,
no,
que sí, aquí s'ha de mirar tot, Marc.
Dit, home, també, a més, a França hi ha una beguda que a mi m'encanta, que no està a cap lloc d'arreu. És un suc de fruites, per cert.
Quin és?
Es diu Oasis. Suc de fruites Oasis, és escandalós. Bueno, en fi, però sí, Olímpic de Lió, perquè tu ara pots parlar
saps
de partit...
Saps que ara per internet es pot demanar que t'envin, no? Com
sí, com però saps quin és el moment especial d'entrar al local?
Sí, t'entenc.
Per això.
Aquesta litúrgia, no?
Exacte. Doncs això, jo prefereixo Lió perquè, a més, també, ara parlem tots de partits oficials, no?, de la final de Champions, de la final de Budapest, però és que, per exemple, l'any passat, a pretemporada es van enfrontar també Barça i León, i va guanyar el León 3-2. És a dir, és que ni en pretemporades ho has aconseguit. Llavors és aquella persona que t'he menjat el coco, completament.
Sí, hi ha un punt psicològic.
I en algun moment s'ha de desfer. I per guanyar la Champions t'has d'enfrontar els millors.
Ara seguim, eh? Ara rematem aquesta tertúlia dedicada a la classificació del Barça femení per les semifinals. Hem d'escoltar què s'ha dit al vestidor, també. Hem escoltat Jonathan Giraldi, de veure què han dit les jugadores. De seguida, aquí el Tu diràs.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això a Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC+1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world before the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Diràs, amb Aleix Pariser.
T'agrada, no?
Referència.
Tu a Ferrus està atent. Tu has dit que hi ha una boda que es diu Oasis i ha posat Oasis de...
Molt agraït.
De separador ara, musical.
Ara no em surt la parla en català, però com antojais, eh? Com tot, una mica. Ara tinc ganes, ostres, és que ara ja...
Quin tio.
Ja li hem trobat que també es ven a Anglaterra, per tant, ja li és igual la semifinal.
Sí. Estava veient que, de moment, clar, han fet valer el factor camp, eh? Han passat a semifinals els dos equips que tenien la tornada a casa, l'Arsenal i el Barça. Demà, si passés això, vol dir Wolfsburg i Chelsea, com ara estàvem comentant amb aquestes possibles semifinals, Wolfsburg, Arsenal i Barça-Chelsea. Serien possibles aquestes semifinals. Ara mateix, a més, el Wolfsburg va guanyar també a l'anada, no?
Amb dos anglesos, que demostra també la feina que s'està fent...
A la Premier femenina, eh?
Que estan fent allà i com estan creixent i lo competitius que són els equips en aquests últims anys.
I a la Champions d'Anglaterra només es classifiquen tres... i tens quatre equips ara mateix empatats a punts o amb un punt de diferència, és a dir, un d'aquells quatre es quedarà fora, però és que la Lliga està sent molt competitiva.
A més, per exemple, el City ja fa unes temporades que no progressa a la Champions, que també és un equip amb garanties, no?, que podria estar en una fase de grups,
bueno,
i després a veure que...
aquest cap de setmana el Chelsea, per exemple.
Que la igualtat que hi ha a la Premier, que la bossa, diguéssim, d'equips competitius que poden lluitar per la Superliga, que poden lluitar per la Superliga i també competir-te a Europa, és més gran que ara els equips que hi ha ara mateix a Espanya o fins i tot a Alemanya, que també l'any passat el Barça es va enfrontar al Hoffenheim, però encara està molt lluny, diguéssim, d'aquest nivell que et poden oferir Bayern o sobretot o Wolfsburg. I a França també la cosa és de dos, està entre Paris Saint-Germain i Olympique de Lió. Aquí el que ha fet una molt bona feina és la Superliga, sobretot perquè ha estat capaç de que més equips facin un pas endavant i creixin.
I s'està veient a la Champions, si demà passa el Chelsea, com deies, dos dels quatre semifinalistes anglesos. Això ho veurem demà ordenarem tot i explicarem com queden, i segurament en les hores posteriors sabrem horaris, quin dia és el partit del Camp Nou exactament, tot i que el Laia diu que apunta o podria apuntar divendres 28 d'abril. Del vestidor, Ballera, què n'han dit?
M'agrada perquè has esperat a les 11:01 per escoltar el tall de la nit.
Ah, sí?
Sí, perquè no és de Giraldez, el tall de la nit o el tall del postpartit d'aquest Barça 5, Roma 1. És de Mapi León, que ha valorat el seu gol, avui al Camp Nou, no és el primer que fa. Era el 2-0, ha estat un golaç, ja ho hem comentat, amb la cama esquerra, de fet ha fet un efecte estrany l'esfèrica, i ha acabat suposant el 2-0 al marcador. Això ha dit Mapi León d'aquest gol.
Sabía que iba a chutar, pero igual no me esperaba que fuera así. ¿Sabes? Al final, igual cuando chutas una falta, esta es una falta. ¿Sabes? Se supone que estás ahí, pero conforme venía el balón, chuté el otro día contra el Madrid. Os voy a contar una cosa, ¿no? Chuté el otro día contra el Madrid y me pasaron el vídeo y me dijeron: estás un poco lejos, hay mucha gente de por medio, igual no es la mejor opción. Y he pensado: sí, pues te vas a cagar. Y conforme venía, he dicho: es que voy a chutar. Y ha salido.
És tal com raja. O sigui, ella l'has de comprar tal com raja i o sigui, li ha dit al tio del vídeo, a l'analista de l'estaf del vídeo, te vas a cagar, oi? Que voy a volver a probarlo, no?
Se ha cagado, no? Seria, perquè el golaç i realment Mapi, que avui quan ha estat substituïda a la segona meitat, s'ha endut la gran ovació de la nit al Camp Nou corejant el seu nom. No, és una jugadora amb moltíssima personalitat i molt estimada per l'afició culer. De fet, jo et diria Alexia Aitana, Mapi.
És autèntica, i se li veu, sí. Sí que era un dels documents sonors de la nit,
sí,
del Camp Nou.
Sí, sense cap mena de dubte, una Mapi que ha reconegut també que se senta molt còmode jugant al Camp Nou, que no sap si són invencibles, perquè, en fi, la paraula invencible també potser és massa forta en aquest sentit, però que vaja, que sí que tenen la sensació que el Camp Nou és un amulet per elles. Escoltem també, vaja, una eliminatòria sentenciada, una de les protagonistes de la nit. Un dels moments també ha estat el debut de Jana Fernández al Camp Nou. Es va perdre el partit de l'Espanyol a porta tancada per ser contracte estret d'un positiu de Covid, i s'havia perdut la resta per culpa d'una greu lesió de genoll, que la va tenir apartada molts mesos. Avui, per fi, li ha arribat el premi.
Recordo ara, quan estava escalfant, de mirar la graderia, no?, i que tothom cantés, però amb les botes posades, canvia molt l'escenari per mi. M'emociona moltíssim haver-ho complert, per fi. I res, ara seguir, ja, això ja no s'atura, i era una cosa que, una espineta clavada que ja s'ha tret, i bé, ja després de la lesió al 100%.
Ho hem comentat a la transmissió, i ho ha reconegut, de fet, la mateixa Jana, que el rival en aquests quarts de final fos la Roma ha ajudat, i molt, a que Jana hagi tingut uns minuts avui. Ella mateix ho ha dit, que quan va veure el sorteig va dir: ostres, ha tocat la Roma, teòricament, dels tres que li podien tocar al Barça, el més fluix, doncs va dir: a veure, crec que puc tenir la possibilitat de debutar a l'estadi, com ha estat en aquest Barça-Roma. Ha dit que no li ha estat gens fàcil, tampoc, adaptar-se a un escenari com aquest amb tanta gent, soroll, haver de comunicar-te amb les companyes, no és fàcil, n'hi ha d'altres que ja estan molt més acostumades, I, dit això, ha estat una de les... vaja, de tota la plantilla que ha anat a celebrar la victòria amb la grada d'animació, com és habitual sempre en cada partit, vull dir que en cada partit al Camp Nou. I a tot això també Vicky Losada, que ha pogut debutar al Camp Nou, tampoc ho havia fet amb la Roma. Unes molèsties musculars l'han privat de rebre una ovació del Camp Nou perquè l'han substituït al descans.
Nit rodona, per tant, per Vicky Losada, que tornava i podia jugar al Camp Nou encara que fos amb la samarreta de la Roma, per Jana. I serà una nit rodona per Alexia a les semifinals o no? Creieu que la veurem ja o no?
Jo crec que sí.
Sí?
Sí, sí. I més o menys ja és... amb els tempos que s'estaven treballant i la recuperació va perfecta. Clar, això no se sap mai, toquem fusta, que tot segueixi com està anant, però clar, el físic de l'Alexia no és el de la Jana, el de la Bruna, el de la Cata, que hem vist que han passat per lesions similars amb temps de recuperació més llargs. Amb ella sabíem que s'escurçaria una miqueta més i ja estaríem parlant d'això al voltant de 10 mesos i tot apuntava ja.
Finals d'abril, no? Per tant, ja quadra, no? Una mica els timings, sempre amb la Laia ho hem anat explicant, no? Que era potser la data més propícia i pot ser, no? 28, 29 d'abril, no? Quan es confirmi el partit del Camp Nou, pot ser que la veiem, no, Marc?
Sí, jo sí que és veritat que diré el contrari de la Durna, jo crec que no jugarà. És no? A dir, una cosa és que tingui l'alta, però jo crec que no jugarà. Perquè...
ni dos minuts allò per rebre l'ovació.
A veure, si el partit està supersentenciat, doncs potser sí que... però si el partit està competitiu, jo ho veig molt difícil, perquè ara és veritat el que diu la Durna, que és totalment cert. Cada jugador és un món, tu pots tenir... pot ser Bruna, Jana o Cata. Però també és veritat que, des que el Barça anuncia el tuit d'aquesta jugadora... està treballant amb el grup fins que se li dona l'alta, sol passar un mes, és a dir, 4 setmanes, 5, per tant, estem en dates una mica... allò que
justes,
arribaria justet, sí. Justeta, no? I llavors, clar, si el partit està competitiu, posa això, un Barça-Chelsea o un Barça-Lió a tornar al Camp Nou i tens un partit ajustat, imagina que el primer partit de tornada de lesió ha de ser una tornada de semifinals de Champions. Home, potser no és l'escenari ideal per tornar, no?
Però...
jo per això crec que potser estarà amb l'alta a la convocatòria, però minuts potser no.
I no hi ha algun partit abans? És a dir, si Alexia ha de jugar semifinal de la Champions...
rodar-la, vols dir.
És que aquest és el problema.
El més important és que tingui 20 minuts contra... la lama de
el
torn.
Tema és que els serveis mèdics volen extremar les màximes prudències. Hem vist que Alexia sí que ha escurçat a períodes de recuperació respecte a companyes seves. Segurament, si no hi hagués l'historial que hi ha en el futbol femení, si no fos Alexia, potser fins i tot ja la podríem veure jugar en un altre club si no s'haguessin volgut extremar tantes prudències, perquè ha demostrat Alexia que té un físic privilegiat i això li ha permet escurçar temps i podria fins i tot haver-ne escurçat més, però es vol extremar la màxima prudència. Hi ha una cosa bona, que la tornada a les semifinals, com estem dient, seran en principi divendres 28, però ens anem al cap de setmana. Per tant, aquí ja et dona uns dies més que si aquesta eliminatòria s'hagués jugat a aquesta tornada dimarts, dimecres o dijous. Jo el que veig potser una mica complicat serà que pugui tenir minuts abans i el context de debutar a les semifinals al Camp Nou, a més, ostres, podria ser bonic, molt màgic, superespecial, però clar, has d'entendre que són unes semifinals de la Champions i que per més que el Barça l'haguem vist dominar Europa els últims anys, això no vol dir que el Barça tingui ja garantida l'accés a la final. El Barça s'ho haurà de treballar moltíssim i en funció de com vagi el guió del partit no pots tampoc traslladar-li aquesta pressió a Alexia, perquè primer està l'equip per davant de tot. L'objectiu de la jugadora és poder jugar a les semifinals. Ara bé, fins ara la recuperació ha anat molt bé, ella se sent molt forta física i mentalment, fins ara el genoll ha reaccionat molt bé. Ara hem de veure si les sensacions que comença a fer treball amb el grup, si aquestes sensacions es mantenen. És a dir, que no passi res en aquest tram final. Les sensacions fins ara boníssimes, però clar, cada vegada que comences una fase més en el teu procés de recuperació, has de veure també com et respon el genoll, perquè una cosa és el que tu també tinguis en ment i l'altra sigui el que et digui, no? Una cosa és allò, el que et diu el cor, i l'altra el que et diu el cap.
Clar, i molt ràpid, ara el que deia el Gerard, no pot ser que tingui minuts abans d'aquesta eliminatòria de Champions. Clar, ara, és cert, jugues contra l'Ama, aquí no tindrà l'alta mèdica, ni molt menys. Després hi ha una aturada de seleccions, el 15 d'abril jugues contra l'Atlètic de Madrid, i després ja tens les semifinals de Champions.
No hi ha res pel mig.
Hi ha jornada de Lliga que es mou perquè pugui jugar. Llavors,
i la jornada de Lliga s'ajorna fins que el Barça ja deixi de jugar a les semifinals.
O sigui, el Barça per fi anirà net del 22-23 d'abril al 28-29, l'anada i la tornada
llavors,
net.
Entre setmana següent ja jugarà les jornades que ha hagut de canviar de data degut a jugar a les semifinals.
Que aquesta, perdona Gerard, aquesta modificació de calendari farà que segurament, en funció de la resta de partits, però que el títol matemàtic de Lliga pel Barça s'hagi d'enredarir unes setmanes fins al mes de maig, clar, perquè li quedarien 3 jornades per ser campió de Lliga, depenent d'ell mateix, però com que només se'n jugaran 2 i la tercera, diguéssim, ja s'ajornarà, ja ho sabem del cert, perquè el Barça jugarà aquestes semifinals, a no ser que Madrid i Llevant punxin i es deixin punts, sí, doncs el títol de Lliga, que al final és qüestió de temps, vull dir, perquè el Barça serà campió, de fet.
Si el Barça ha de remuntar un gol a les semifinals del Camp Nou i falten 5 minuts o falten 10 minuts, tu poses Alexi al camp per intentar veure que passi alguna cosa i... podria ser,
Jo és que crec que sí.
És a dir, hi ha 3 opcions. Que l'eliminatòria estigui morta, com ha estat avui, i ja n'ha pogut debutar, i Alexi pugui tornar, etc. Que l'eliminatòria estigui igualada, que aleshores hi pugui haver una pròrroga, etc, etc. O que hagis de remuntar. Si has de remuntar, tu...
Pot ser un factor psicològic.
Pot ser un factor psicològic, però també et dic, si tu em dius, faries aquest canvi a 5 minuts pel final, per dir-ho així, jo crec que 5 minuts pel final ja no li queden canvis a Giralde.
Bé, ho veurem.
Posa un quart d'hora, si vols un quart d'hora.
Divendres, ara que diu això, aturada de seleccions, divendres hi haurà alguna sorpresa a la llista, creieu, Marc, Edurne?
Jo crec...
Tornarà alguna de les 15? No, això segur? De les que van enviar el mail, no?
Segur no hi ha res, perquè...
Val.
Jo crec que ni elles ho tenen clar, perquè...
Bé, Patri Jarró ens va dir l'altre dia, el tu diràs, que estaven intentant parlar, no?, i arribar a un acord amb la federació, perquè la situació no era còmoda ni per les unes ni per les altres, tot i que seguien volent canvis.
El que passa és que aquí s'ha de posar molta gent d'acord. I has de voler, la jugadora ha de voler, i la federació ha de voler aquesta jugadora, i s'ha de parlar, i s'ha d'arribar en temps... És complicat fins i tot de tenir la informació, perquè jo crec que fins i tot elles els hi falta informació a vegades quan parles amb una, amb una altra, entre elles mateixes no saben moltes coses, no? Llavors, jo sí que crec que al Mundial hi anirà alguna jugadora més de les que hem vist fins ara.
Del Barça també, eh?
Sí.
Val.
Però jo crec que en aquesta llista no tindrem a priori gaire sorpreses.
Just el que deia l'Edurne, vosaltres, és a dir, Racu Patri va fer aquestes declaracions, no?, que s'estava treballant o s'estava intentant dialogar. Jo recordo, per exemple, en les mateixes dates, una entrevista d'Aitana amb la Laia Bonals, la companya Laia Bonals.
De l'Ara, sí.
Dient el contrari.
Que deia, és que no s'està movent res, hi ha molts egos i aquí no s'està movent res. És que jo quan escolto les jugadores parlar, sempre escolto un intent de postura i dialogant, potser perquè algú dirà, home, és que no tenen la paella pel mànec, llavors no tenen aquest poder, i per tant han d'intentar dialogar, però la part dialogant sempre surt de les jugadores, de la federació per mi sempre surt la mateixa part, i com que la federació a dia d'avui és qui té tot el poder de poder convocar i desconvocar com vulgui, jo per mi segueixo veient molt difícil que les jugadores tornin, inclús, per portar una mica la contrària del turner, també al Mundial.
És que has de tenir en compte una cosa, que potser ara podrien parlar, es podrien asseure com a persones adultes i parlar, però és que aquí ja no és una qüestió només d'aquestes futbolistes que han renunciat amb la federació, amb el seu entrenador Jorge Vilda, amb el seu president, amb la institució en si, sinó que ara mateix les jugadores de la selecció, diguéssim que hi ha 2 bàndols, no? Abans el gruix era del Barça i ara és del Real Madrid. Aquí, pel que sabem, les jugadores anaven totes a una, Barça, Madrid i tots els equips on estan implicades. I aquí es va trencar una mica el pacte que s'havia aconseguit de vestidor. Llavors els vestidors de Barça i Madrid ara mateix estan enfrontats, frontalment. Aleshores, això tampoc se soluciona d'un dia per l'altre. Com després vas en una concentració d'un Mundial i estàs 2 mesos convivint en allà, també això té un risc important. I a part també, en quina posició queda? Primer les jugadores, no? Que si tu vas demanar canvis i no hi ha hagut canvis, per què ara et fas enrere? Per què? I l'altre és, si Jorge Vilda ha sortit a fer els discursos que ha fet durant el llarg de tota la temporada i ha convocat a unes jugadores diferents, ara, a l'última convocatòria abans d'un Mundial, et baixaràs els pantalons d'aquesta manera i desconvocaràs a totes les que has dit que confiaves tant i que tan bones eren, les desconvocaràs i portaràs a les altres? No sé, és que és tot molt complex. Hi ha moltes coses.
L'últim punt és el que menys em preocupa. Vilda té 0 problemes fer una llista completament diferent
i canviant-te el discurs el dia de demà.
Exacte, i es quedarà tan amb exemple, no tindrà cap problema.
No,
em preocupa molt més el que deies, o sigui, hi haurà un problema de vestidor. I no només un problema de vestidor a la selecció,
sí,
hi haurà
no, el
problema
al Barça,
que és el que, em preocupa de veritat. Perquè tindràs jugadores que aniran, i com estem veient, aniran a una selecció en la que no s'han fet canvis. Llavors t'hauràs de defensar que anaves a una, que ja no vas, per tant no vas perquè personalment el que perds, perquè no oblidem, les jugadores no anant perden molts. No estem parlant de jugadors de primera divisió que tinguin la vida solucionada, estem parlant de jugadores que gran part, una gran part dels seus ingressos depèn de patrocinis que ara estan perdent si no van a la selecció, que els seus contractes, quan hagin de renovar, valdran la meitat si no han pogut participar en un Mundial. Vull dir, s'estan jugant moltes coses. Bé, per tant, jo crec que el focus mai ha d'estar en si una jugadora va o no va. Està en què s'ha fet des de l'altra banda, no?
Poca cosa s'ha fet des de l'altra banda.
Però clar, a nivell de vestidor, que com, no? Si tu, Aleix, hem arribat a un acord, hem anat a una, si tu després dius, mira, és que jo no hi vaig, tu diràs, ostres, potser això genera certs conflictes a nivell de vestidor, i el que està clar és que no tornaran totes en bloc. Almenys si parlem des de l'òptica del Barça, que és la gran majoria d'aquestes 15 són jugadores del Barça, i al final és el que ens toca de propi i el que ens afecta, perquè després hi ha una jugadora de la Real, no? Vull dir, una que queda més dispersat tota la resta.
El Barça en bloc no anirà perquè no poden, bàsicament. Perquè encara que volguessin anar totes, hi ha jugadores que no les volen a la selecció i no aniran. I no sé, jo crec que sí, perquè anessin haurien de fer un exercici d'humiliació tan gran que no passarà. O sigui, hi ha jugadores del Barça que encara que volguessin anar a dia d'avui tenen vetada la tornada a la selecció espanyola.
I a més, amb això dels vestidors, molt ràpid, tothom recorda què va passar a Valdebebas. I si no recorda què va passar al partit de Valdebebas en aquell primer partit després de que saltés tot el tema a la selecció, és que ja només fa falta mirar les xarxes socials de les jugadores i també d'algunes parelles de jugadores, de com van reaccionar a aquell partit. Vull dir, ara mateix la relació de jugadores Barça i Madrid doncs és completament inexistent.
Trencada.
No, bàsicament que mentre la federació li continuï important un rave al futbol femení, perquè Rubiales importa un rave, mentre això passi, mentre cert sector de la premsa de Madrid li importa un rave el que passi també a la selecció espanyola, doncs això continuarà. Sap greu comparar-ho al futbol masculí, però si això hagués passat al futbol masculí, hi hagués hagut una pressió insuportable de la premsa que hagués fet doncs que la federació al final hagués rectificat. Però com que allà els importa un rave, és igual, allà caure vuitens del Mundial, si Rubiales continuarà sent el president, ningú li dirà, oye, qué mal lo has hecho, perquè no has portat a 10 de les millors futbolistes, el seu amic continuarà allà, perquè és un joguet ara mateix, la selecció espanyola no els interessa. Jo tinc la sensació des de fora, i fa molts mesos ja que això s'hauria d'arreglar, si t'hagués interessat, jo crec que ja ho podies haver arreglat.
I perquè Bilda pot votar qui és el president de la Federació Espanyola.
Sí, però Luis de la Fuente no sé si pot votar o no, però si ho fa malament i acaba perdent els dos pròxims partits, el fotran fora, i a Bilda no.
Divendres la llista, a veure què passa, és la penúltima abans del Mundial. Recorda'ns horaris, ràpidament, de demà, els quarts de final que queda de la Champions.
Mira, demà a 6:45 de la tarda, Wolfsburg a París Saint-Germain, les alemanyes de moment amb un 1-0 favorable del partit d'anada, 0-1 en aquest cas, i a les 9, el partit que ens interessa, tots pendents d'aquest Chelsea Olímpic de Lió, l'equip de Londres de moment amb l'avantatge 0-1 aconseguit a París fa una setmana, a França fa una setmana.
Demà, quan comencem el Tudiràs, estarem molt pendents d'aquests minuts finals del Chelsea Olímpic de Lió, que acabarà cap a les 11 de la nit. Aguilar, per cert, parlant de finalitzar, s'ha acabat el partit del Baxi Manresa?
S'ha acabat, ha perdut el Manresa, 187, finalment, una bona estirada del Tenerife per superar de manera relativament fàcil els últims minuts. Moltes protestes arbitrals per part manresana. Compte amb Pedro Martínez, que li han xiulat una tècnica al final. Els jugadors estaven molt empipats. A veure què diu el tècnic badaloní del Manresa després del partit. Màxims anotadors, Xermadini i Dornec amb 21 punts. Tots els jugadors del Tenerife, el Manresa, que es manté amb aquestes 6 victòries, una per sobre del descens, 5 en té el Betis. Recordem, amb el bàsquet haureu guanyat del Baxi Manresa.
Molt bé, Edurne Concejo, Marc Andrés, moltíssimes gràcies.
A tu.
Vinga, fins la pròxima. Gerard Ballera, Laia Coll, fins ara, gràcies.
Fins ara.
Adéu, adéu. Fem una pausa i canviarem tertúlia al Tu diràs. De seguida entren Fernando Polo, Paco Cabezas, Lluís Carrasco i Marc Guillén per parlar d'Ansu Fati, del possible retorn de Leo Messi, del trasllat a Montjuïc, de com està el finançament per l'Espai Barça i de moltes coses més. Fins a la una de la matina d'aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST, avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en vehicles nous en estoc i amb entrega immediata. Condicions especials per a seminous i postvenda. Tan sols del 15 al 30 de març. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
6, 12, 36, 37 i 44. I els sols, l'1 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Que la nit està creixent.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
La segona tertúlia d'avui del Tu Diràs, després d'arrencar amb aquest èxit del Barça femení, ja ens acompanyen els habituals del dimecres, com el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Molt bé, bona nit, Lluís.
Recent arribat del Camp Nou.
També,
de l'Spotify Camp Nou.
Has gaudit, d'aquesta golejada
sí,
del Barça.
Sí, la veritat que sí, és una de les seccions... Com altres, però és una de les seccions que ens donen goig i ens dona alegria.
Molt bé. I a més un molt bon ambient, ara ho comentàvem, gairebé 55.000 persones.
Sí, 54.462 persones, un molt bon ambient, un ambient jove, molta família, gràcies a que l'horari permetia un cert desplaçament i arribar a casa a una hora decent. Per tant, sí, sí, un dia de joia barcelonista.
Hi ha semifinals de la Champions. Hola, Marc Guillén.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit. Hola, Fernando Polo.
Hola, què tal? Hola.
Bona nit, bona nit. Acosta't al micròfon, que et vull
va,
sentir
va,
bé.
Va, una mica d'energia, una mica d'energia, va.
Que et vull sentir bé. Hola, Paco Cabezas.
Hola, bona nit.
Bona nit, bona nit. També el Saperes per aquí. Què tal, Saper?
Què tal, París, bona nit.
Bona nit, molt bé. L'Edu Polo l'has vist, el teu company?
Ara tu m'has informat que heu fet una ruta ciclista, no?
Sensacional.
Sensacional, eh? Sí. Amb campions del Tour.
Sí, sí. Mira, avui l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Barcelona Esports han muntat juntament amb la Vuelta a Espanya una jornada amb diversos periodistes perquè veiéssim com serà el final de la segona etapa de la Vuelta, que això és el 26-27 d'agost. El 26 d'agost comença la Vuelta a Barcelona, que han explicat que sortiran des del mar els ciclistes. Posaran una plataforma a davant d'una de les platges del litoral barceloní i l'etapa número 1, que és el 26 d'agost, sortiran des d'aquesta plataforma al mig del mar, llavors ja entraran dintre de la ciutat de Barcelona.
La imatge
és brutal. Davant de les Torres Mafre segurament serà això, llavors la imatge serà brutal.
I la segona etapa acaba en pujada.
Sí. La primera etapa és una crono per equips, només per Barcelona, surten des del mar i fan 14 quilòmetres per Barcelona, crono per equips. I la segona surten a Mataró i acaben a Montjuïc.
Per tant, en final anal.
No? Final, sí. Final anal, cuidado. Final...
A l'agost?
No, vull dir que es pot confondre.
Per als ciclistes, això gairebé serà etapa plana, gairebé pels ciclistes, però per la llei ha sigut el Tourmalet.
Sí, llavors avui jo crec han fet un exercici molt interessant, que és el periodista on ha d'estar.
Allà, la notícia,
sobre el terreno, no? Sobre el terreno.
Sobre el terreno.
Doncs avui hem agafat, ens han convidat, els que tenien bici de carretera pues ja l'han portat. Edu Polo, per exemple, l'ha portat. Jo no en tenia i me l'han deixada. És difícil, anar amb una bici de carretera.
Has caigut o no?
No he caigut, home.
No sé. Massa, i dius que no tens, tu. És complicat.
És complicat, perquè vas allà molt encorbat amb aquell manillà.
No, vas veure l'alcalde de Bilbao, fa poc, no? Quan presentava l'etapa del Tour, també. Va caure l'home, ja.
Sí, sí. No, però mira, avui hi havia Sergio Heredia, de la Vanguardia, també.
Gran esportista.
Com puja, eh? Com puja.
Com corre.
José María Rubí, de Ràdio Nacional d'Espanya, també.
Gran Rubí.
Marc Bernat, del diari AS. Carlos de Andrés, de Televisió Espanyola.
Boig de ciclistes.
Josep Maria Puig, de Televisió de Catalunya. I molts companys i companyes més, que em perdonin que no me'n recordaré. I sí, sí, hem sortit del Velòdrom d'Horta i cap amunt, la rebassada cap amunt, rebassada, hem arribat al Tibidabo, hòstia, com pica. Pica cap amunt, això, amb la bici. I d'allà hem baixat, al Tibidabo, cap a Vallvidrera, i de Vallvidrera hem arribat a Via Augusta, Numància.
Has fet postures aerodinàmiques, baixant?
Postures totes. No, català no sé gaire, però postures tranquil·les.
Ell que li agrada un tio fashion.
Baixant, el que hem fet és frenar. Perquè allò
frenar.
Va ser...
No has fet la fletxa.
No, i vigilar de no caure. Anàvem amb cas.
Fletxa de Sabadell. No. Fletxa Sabadell.
I d'allà...
Arlequinada.
Però això és els últims 35 quilòmetres de la segona
vestits
etapa de la Vuelta.
Vestits per això, eh?
Sí, sí, vestits. Vestits amb el mallot i amb el culot. Amb el culot, sí. Sí.
Culot en l'aire.
Bé, últims 35 quilòmetres, 27 d'agost, seran això, arrabassada, llavors Vallvidrera,
caloreta,
Numància, Plaça Espanya, i de Plaça Espanya a Montjuïc acabarà la segona etapa de la Vuelta. I també la pujada a Montjuïc, bo.
Però arriben a l'estadi del Barça?
Els que serà el futur estadi del Barça. Ah. Sí, sí, allà mateix, a l'avinguda de l'estadi Olímpic Lluís Companys, allà acabarà la segona etapa.
La temporada que ve o d'aquí dues temporades?
Ostres,
Lluís,
quin maló.
Que metes el dedo en la
quin maló ha obert el Lluís.
A veure, pel que sabem la temporada que ve, pel que sabem a dia d'avui.
Quin maló.
Pel que sabem a dia d'avui. De fet, està tot en marxa perquè el Barça a l'agost s'instal·li. I va en la línia del que hem explicat a Mundo Deportivo, que a juny i juliol hi ha concerts encara i per tant no es pot posar la gespa nova. Però el Barça ho té tot en marxa a nivell de màrqueting, de muntatge de gespa, perquè a l'agost vol aterrar a Montjuïc. Ara, dilluns en parlàvem. No hi ha el finançament tancat. No. No sabem si començaran les obres o no, perquè ningú ens ha informat de res encara. Però en principi està tot tancat.
Bueno, están by todavía. Bueno, no hay... Veremos si son capaces de firmarlo antes del viernes. Pero bueno, también se puede firmar el mes que viene. También se puede firmar en mayo.
El tema es que crec que a la UEFA li has de dir...
Però, Fernando, sí, on, de la UEFA, sí.
On jugaràs?
Però tu crec que la UEFA després no podria rectificar esto? A mi me parece un tràmite burocràtico sin más.
Suposo que sí.
Perquè al final tenen que jugar en algun sitio.
Sí, però suposo que sí, perquè igual que el tema del finançament es pot allargar un mes, que això ja ho vaig dir, en el tema del tràmit aquest de la UEFA, com a mínim allà has de donar un nom.
Bueno, pero puedes
dar uno
y si
no
sale,
puedes
dar otro.
Mira, a veure, explica'ns, sí. Roger, què saber de tot això? Finançament, Montjuïc, UEFA...
Sí, el que deia ara el Fernando, no? Hi ha aquesta data límit del 31 de març, el requeriment que fa la UEFA als clubs per saber en quin estadi tenen pensat disputar competicions europees la propera temporada, una dada que seria irrellevant si no fos perquè estem pendents del trasllat del Barça a Montjuïc, un trasllat que en algun moment s'ha posat en dubte davant la hipòtesi que Messi pugui tornar al Club Blaugrana aquest estiu. Totes les fonts que hem preguntat avui, tant del club com de l'Ajuntament, ens asseguren que a dia d'avui tot està lligat perquè el Barça aterri a Montjuïc a partir del mes d'agost. Hi ha dues idees que ho reforcen. El fet que el club ja hagi activat fins i tot algunes línies de negoci a Montjuïc, com diem, a partir del mes d'agost. El segon, que ja s'està aixecant la gespa de l'estadi olímpic. Un cop aixecada, el més probable és que s'esperi, com ara estaves comentant, Aleix, els concerts de l'estiu i després es planti ja la nova i definitiva que el Barça ha de tenir aquesta nova temporada a l'estadi olímpic. En aquest sentit, interessant el que dèieu també, l'exclusiva que avui publicava Mundo Deportivo, en el sentit que a partir de l'1 de juny la Lliga començarà a retirar la tecnologia del VAR per traslladar-la cap a Montjuïc. La informació explica també que a partir del mes de juny es procedirà a l'enderrocament total de la tercera graderia per construir aquesta doble anella de llotges VIP.
I del finançament i tot això, alguna novetat? Perquè dilluns ja vam intentar fer una tertúlia específica amb el Marc Siri, amb el Marc Menchen, era una setmana clau, aquest divendres 31 de març el Barça se l'havia posat com a data límit.
Doncs
què sabem d'això, Roger?
Estem especialment pendents de la reunió de demà de la Junta Directiva que ha de decidir, en principi, sobre aquest finançament d'aquest espai Barça. Recordem que la data que s'havia fixat Joan Laporta era aquest 31 de març. Aquesta setmana, finals d'aquesta setmana, tema important el que tindrà sobre la taula, per tant, la Junta Directiva. Avui els companys del Que t'hi jugues a la cadena SER explicaven que el Barça ha d'escollir entre dues propostes, la de Goldman Sachs i una segona de Key Capital, la companyia d'Anas Lagaris, com vam explicar per ser una propera a Florentino i a la Superliga, que ja va ajudar el Barça amb dues de les tres palanques de l'estiu. El club, però, seria partidari de la primera, de tancar-ho amb Goldman Sachs. Recordem que aquest finançament de fins a 1.500 milions d'euros afecta només l'Spotify Camp Nou perquè el Palau va per una altra via, per una altra banda. El club té decidit encarregar la seva construcció a una empresa americana que n'assumirà els costos i l'explotarà comercialment a canvi de cedir una petita part dels beneficis al club.
Així estan les coses.
Hi ha algunes incògnites més. I és que els tipus d'interès que aplicaran els inversors de Goldman Sachs en joint venture amb JP Morgan encara no estan clars. I d'aquests tipus d'interès es derivarà una possible decisió. És un moment molt complicat, és un moment molt complicat a nivell mundial perquè els mercats no estan gens estables degut a la guerra d'Ucraïna, que tampoc ningú assegura que aquesta guerra d'aquí un any estigui solucionada, però en aquest moment la situació és aquesta, i en aquest moment, com sabeu, la banca mundial està en un tipus d'interès que ataquen directament aquesta operació. Si això li unim l'interès, diríem que molt important, del president Laporta per intentar almenys el retorn de Leo Messi, ni que fos una sola temporada, i qui sap si més, però en tot cas el retorn, i que això podria coincidir amb allargar un any més l'estada en el Camp Nou, ens trobem en una situació molt curiosa, i és que trobaríem grans arguments innecessaris per marxar lo abans possible a Montjuïc i que acabi també l'espai Barça lo abans possible per la seva explotació, però també trobaríem arguments molt potents per aguantar una temporada més en el Camp Nou, i a partir de que aquests mercats s'equilibrin a nivell de tipus d'interès i que la situació mundial també s'equilibri perquè no afecti aquesta operació i la possible vinguda de l'astre argentí, tot coincidiria. Per tant, trobarien grans arguments per un any de marge i grans arguments per marxar de forma immediata.
El Marc Siria, l'altre dia, i el Marc Menchen eren partidaris d'esperar-se, ara mateix. I més si venia Messi, perquè Messi podies explotar el ticketing del Camp Nou durant una temporada més. Ara, aquí no sabem si hi ha contractes firmats que et poden penalitzar o no et poden penalitzar.
La pregunta que jo no he pogut resoldre preguntant és: el Barça podria esperar, si vol?
Jo crec que amb l'Ajuntament no hi hauria problema.
Pot parar-ho
no
ara
problema,
tot, si vol.
A nivell de Goldman Sachs i de JP Morgan, els més interessats en que el Barça exploti adequadament el seu futur i el seu present immediat són ells mateixos, perquè al final són els garants d'aquesta operació. Per tant, si pel Barça és bo quedar-se una temporada més, pels inversors és bo que el Barça es quedi una temporada
més. A mi lo que me consta es que al Barça ahora mismo ni se le pasa por la cabeza seguir esperando. Que lo quieren firmar cuando lo tengan. Esa es la primera intención, y la segunda y la tercera. Si no ocurre eso es porque no pueden. Yo creo que al final la clave de todo esto, estabas hablando, Luis, del tema de los tipos de interés, pero yo creo que el gran caballo de batalla es cuándo puedes renegociar ese tipo de interés. Es decir, si ahora consigues un 6%, si ese tipo de interés lo puedes rebajar en 5 años, que sería un periodo de tiempo en que en el Barça consideran que el mercado estaría mucho mejor y la economía habría mejorado. El problema es que parece ser que los inversores quieren que ese tipo de interés se mantenga durante muchos años.
Fixa.
Sí, bueno, o en vez de 5 años, que se renegocie en 10 o en 15 o en 20 años.
Alargarlo, claro.
Alargarlo. Evidentemente el inversor lo que quiere es, bueno, que su inversión genere mucho dinero. Al final todo depende de lo mismo. Y yo en cuanto a lo de Messi, sigo pensando que son juegos artificiales.
I en tot cas, Paco, ho poso com un apèndix, però les informacions que tens i les informacions que tinc jo no són del tot coincidents, en el sentit de que fa 2 mesos es volia signar quan abans millor, però la situació mundial, la situació bancària actual, fa que com a mínim s'estiguin estudiant les dues possibilitats.
Però ¿sabes cuál es el problema? Que nadie te asegura que la situación mundial esté mejor el año que viene. Lo podemos presuponer, pero nadie esperaba una pandemia, nadie esperaba que los bancos en Silicon Valley...
Però el que sí sabem és que en aquest moment són poc propensas a la asignatura.
Pero, entonces, por eso está la clave de poder renegociar en un corto periodo de tiempo. Si esto lo puedes renegociar en 3, 4, 5 años, pues eso que habrás salvado.
Y en todo caso es una garantía saber que las dos posibilidades están sobre la tabla y que el Barça farà el que li convingui més a l'entitat des d'un punt de vista de seguretat. Perquè el que en aquest moment perilla més al Barça és la seguretat de la pròpia perduralitat de l'entitat com a societat pertanyent i propietat dels seus socis. Per tant, en aquest moment, això s'està posant molt en valor i no volen posar-ho en perill.
Home, la veritat és que si no fos perquè portem tants anys arrossegant el tema del Camp Nou i que diguis, no et pots creure que un any més ho retrasarem, ja és un acudit d'aquells dolents que dius...
I amb el forat allà, eh?
Sí. Però si no fos per aquesta prèvia, d'acord? Si d'això te n'oblides, tu baixes i et diuen, no... que ara el club anirà i es gastarà tots aquests diners quan està endeutat, quan no està bé esportivament, quan ningú està demanant crèdit enlloc per res. Tu, si algú es vol comprar una casa ara, no és el moment, espera't una mica. No, i ara ens comprarem un estadi quan estem endeutats, quan no sé què. Home, realment, aquest moment ara no seria. O sigui, seria el pitjor dels moments, és a dir, ara, de veritat? O sigui, ara t'ho has hagut de... portes tants anys, ara, aquest moment... Jo, com a mínim, ho veig així, si no fos, perquè, clar, és veritat, Paco, que, clar, portes tants anys dient que ho faràs, és tan urgent, és tan necessari, tens plans, tens el que sigui, doncs que també costa argumentar el contrari, però sembla poc sensat, econòmicament, posar-se en una inversió així, ara mateix, tal com està el pati, perquè és que ningú es mou per fer res i fer un estadi, és que és una bestiesa els diners que costa.
Vinga, Fernando, anem amb tu i després passem a Ansu, fitxatges i més coses esportives, que està el dia calent.
A nivell d'informació coincideixo amb el Roger, en el sentit de que nosaltres anem preguntant cada dia, perquè s'apropa el dia en què en principi va fixar el mateix club el 31 de març,
divendres.
Que és possible que algú es fixés aquest plaç i ara estigui una mica penedit d'haver-se fixat aquest plaç, perquè al final és pressió davant dels creditors, no? Però es va dir públicament que aquest dia es diria alguna cosa, de fet hi ha una junta directiva convocada per demà, i els que ens expliquen és que el més normal i el que està molt encarrilat és tancar el finançament, i que està molt calent. Tampoc et diuen està tancat.
Portem setmanes amb que està calent, eh?
Sí, però és veritat que el president Laporta, quan va haver els...
Perdona, Fernand, i ens hem deixat una cosa molt important, i és el desprestigi que està patint l'entitat interessadament des de molts àmbits. No penseu que això afavoreix aquesta operació en aquest moment. Això no existia tampoc fa 2 mesos, i en aquest moment existeix. I aquest desprestigi, aquest dubte, aquest no saber si la UEFA sancionarà o no sancionarà, perquè interessa dir que no se sap si sancionarà o no sancionarà el club, no li interessa en absolut ni als inversors ni al club. Perdona, aquest detall.
No, és molt interessant aquesta aportació també, perquè és veritat que és un condicionant que és de fa poc. Però tot i això, amb aquest condicionant i el tema de la UEFA i Negreira i tot això, és veritat que ens diuen fa poc que això està molt calent per tancar-se. Les obres a l'estadi olímpic s'estan fent, s'estava treballant amb el drenatge, i el que hem comentat de la gespa, que com que hi ha concerts, la bona no la posaran ara, però s'està treballant a l'àrea de premsa, a l'àrea de relacions públiques, allò, zones VIP,
s'han posat, o s'està treballant amb els tornos aquests que hi ha per...
obligar la lliga,
clar,
també.
Els carnets...
Sí, sí. Això del bar que explicava.
Això del bar... És a dir, la gent de l'IMAC a darrere de Barcelona. No, no, això ja està clar, que aquesta gent... És perquè també han de començar a posar-se sobre el terreny a treballar i a veure com organitzen aquest inici de les obres. Ara bé, dit això, totes aquestes peces del puzzle encaixen, però els girs de guió al Barça són habituals. És a dir, aquí passen coses a darrera hora i es tanquen allò, palanques de darrera hora, i també ja sembla que no tindràs els avals si estàs a les 4 de la matinada al despatx d'un notari i gent cantant l'himne del Barça. És a dir, vull dir que quan ho vegi comunicat per un document del Barça, doncs diré que està 100%, perquè és que no descarto res. No descarto res perquè és veritat que només que et diguin el Tebas, que són 200 quilos el cas de jugada massa salarial, i que et diguin des del club que són 93 milions el que perds per sortir del Camp Nou, aquesta combinació és terrible, i els tipus d'interès més terrible encara. I si ve Messi o no vingui Messi, el millor lloc per tu treure-li rendiment a qui vingui o a un equip campió de Lliga és el Camp Nou. Encara que hi hagi forats, encara que hi hagi esquerdes, encara que algun colom es cagui en una planxa, que semblava que s'acabava el món perquè els coloms cagaven en una planxa, vale, però ara es veu que igual pot estar un any també amb els coloms per allà, vale? Que, bueno, pues, si fots unes hòsties i se'n van els coloms, no? Però vull dir...
Neteixes la caca i ja
clar,
està, no?
Però vull dir que sí que és veritat que el Camp Nou ja necessita anar donant-li bola per recuperar-lo, perquè es fa gratet, però que és que igual a la força dius, tio, esperem un any. Tot i que ja et dic que a mi els inputs que m'arriben són en la línia del...
Ara mateix, en el percentatge, passaria més al seguim amb el pla, signarem el finançament perquè està molt calent, anirem a Montjuïc, mira, passarem la travessia del desert durant un any,
sí,
esperem
però...
que sigui durant un sí, any però... i dos mesos, fins al 24,
Aleix, saps què
fins
passa?
Al novembre.
Que, saps què passa? Que jo m'he passat l'estiu passat, vaig començar, i tots els agoreros que deien que el Barça no podria fitxar, al final van veure com el Barça feia no sé quantes palanques i fitxava.
No, per això dic que la
i fitxava molt. No. És a dir, això del fair play salarial, que parla el Tebas de 200 quilos, després passa la lletra petita i potser no són 200 quilos, perquè jo he estat amb gent de la Lliga que em deia, bueno, tampoc demanem a jugar 200 quilos de cop. El que volem veure és que el Barça treballa
un pla
per estalviar i per no gastar molt.
Un pla de viabilitat.
Un pla de viabilitat.
Va explicar la Marta que si el Barça li demostra la Lliga, que mira, el primer any
correcte.
70,
el segon any
netejarem 70 més, ja seran 140.
Que els 200 potser no han de ser de cop.
Correcte.
Quan vas lliurar amb Piqué, amb Griezmann, si se'n van X jugadors, el cas de l'Ansu, que en parlarem, entre el que alliberi de salari i el que vingui, que serà tot net, perquè és un jugador format aquí, quant allibera? Per això dic que és que no... Jo no em veig capaç de dir 100% que apunta això, sí, però que 100%...
Passarà això 100%? No,
clar,
i menys el Barça
clar, perquè a més a més amb el tema del finançament, jo ja vaig sentir el president Laporta al Círculo Ecuestre, que a preguntes del Santi Noia deia el finançament el tenim.
Però estem acabant de negociar.
Però estem negociant perquè l'interès
sí.
No ens agrada.
Sí.
I a més va dir, i si no... ens prendrem encara més temps. Vol dir que si no estàs a 31 de març, potser te'n vas a l'abril.
Sí,
bueno,
sí. I no passaria res.
Bueno. Ja, però si a l'abril tampoc...
potser te'n vas al maig.
Ja veríamos.
Clar, i llavors algú diria, mira, un anyet més al Camp Nou...
Clar.
Saps?
És a dir, que tampoc és cap drama. Al final saber que poden fer-ho, perquè tenen dos vies de finançament per fer-ho, i si al final opten per no fer-ho, perquè consideren que des d'un punt de vista de conjuntura mundial, bancària i econòmica no els hi convé en aquest moment i que prefereixen esperar uns mesos, doncs bueno, benvinguda a Prudència.
Ara passem a Ansu Fati i a la part esportiva. Abans, ahir explicàvem que el club ha demanat un esforç més a totes les seccions i a diversos estaments del club. Desplaçaments, que no es gastin tants calés, reduir massa salarial de totes les seccions professionals, més enllà de la masculina i de la i del futbol masculí, vull dir. Què et sembla, Lluís?
A mi em preocupa molt.
Per què?
A mi em preocupa molt perquè cal posar en valor el que és aquesta marca. Al final, el valor d'una marca és el valor de la teva singularitat. Si la teva marca fa i té i mostra i demostra les mateixes coses que la resta de marques, la teva marca no té massa valor. Si la teva marca és singular per algun aspecte, aquesta singularitat li dona valor a la marca. I, per tant, aquest valor es tradueix en diners. Al no ser una societat anònima, no hi ha unes accions que poden pujar i baixar i, per tant, marcar aquest valor. Però, en tot cas, el mercat sí li dona valor. Les accions són vitals per Barcelona i el seu estat d'ànim, i això és molt important, perquè si no es guanya la Champions de futbol, és important guanyar l'Eurolliga. Si no guanyes l'Eurolliga, és important guanyar la Champions la Copa d'Europa d'handbol o el que sigui. Els amateurs, és a dir, tots aquests esports amateurs, no ens adonem de que en el món tots aquests esports que en aquest moment poden quedar debilitats tenen més de 1.000 milions de practicants en el món. 1.000 milions de practicants. Si tenim en compte de que el Barça té 450 milions de seguidors, és fàcil arribar a la conclusió de que estaríem parlant de que segurament hi ha més de 100 milions de practicants d'aquests esports que són barcelonistes. Tot això té un valor i no sé si es posa del tot. Els mitjans enemics del Barça vendran aquest estalvi com una situació desesperada, com una situació de debilitat del club que tampoc ens interessa. La pèrdua, per tant, de valor del Barça es debilita. Problemes en no estar aprovat en l'Assemblea de Compromissaris. L'Assemblea de Compromissaris, al final, el que aprova són uns pressupostos que estan lligats a unes partides en els seus diferents esports, etcètera, etcètera, etcètera. Jo m'ho pensaria molt.
Hi hauria socis per això que et dirien, escolta, posem-ho tot al futbol masculí i femení i deixem les seccions, no?
Però aquesta retallada que estem parlant...
Femení i futbol base, recordem que explicava la Laia, que queden exempts d'aquestes retallades.
Sí, però estem parlant d'una retallada molt dràstica.
Bé, el...
No, el bàsquet era un 20%.
No, el pressupost del bàsquet és una retallada d'un 20%.
Ja, però la pregunta del Marc és boníssima, perquè en realitat estem parlant d'una retallada molt, molt important, és molt poc important per lo que és el pressupost, però vital per lo que són les accions, perquè al final són accions que s'alimenten d'un 1,5 milió d'euros.
Sí, però Lluís, deixa'm fer-te una mica d'advocat del diable. Jo entenc que han d'estar, com a mínim, en la línia del que està el futbol, no? O sigui, jo el futbol ja fa dies que sé que si el 100 és el màxim que pot arribar un equip de futbol avui en dia, el Barça està al 80 o menys del que pot el pressupost, dels fitxatges que pot fitxar. O sigui, quan anem al mercat ja sabem que hi ha molts jugadors que voldria el Barça que fa uns anys els hagués fitxat, que ara no els pot fitxar. Llavors, si el futbol està així, que és la mare dels ous, jo entenc que el bàsquet o l'handbol ha d'estar, com a mínim, en la mateixa proporció del que està al futbol, no? De dir, doncs, nois, el Mirotic de turno, doncs ho sento, però ara no ens el podem comprar. Yeah. És que ara no podem comprar el Haaland. Doncs no, és que el Mirotic no podem. Ara hem de tenir un nano jove, aviam si trobem un nano jove que sigui bo del bàsquet o que surti gratis. No sé, no sé, jo... Vaja, no sé si va per aquí, però jo, si és això, jo ho entendria.
El problema és aquests nanos joves. La diferència entre el nano jove i el, per exemple, el tema del handball, que ara Ludovic Fàbregas crec que es retira.
Marxarà. I el Barça volia fitxar un pivot de garanties, però ahir ens deia la Laia, com que hi ha aquesta reducció del pressupost...
Ha d'anar un perfil més baix.
Anirà un perfil més baix i, per tant, perdrà potencial el Barça d'handbol.
No, i estem parlant d'un equip que probablement, dic probablement perquè realment hi ha un planter espectacular en la secció de handball del Barça, probablement guanyin la Champions aquest any, guanyin la Copa Europa aquest any.
Tercera seguida.
Vale, i podria ser la tercera seguida. De tenir aquest pivot realment de molta garantia, podríem estar parlant de dos o tres Copes d'Europa seguides, perquè realment s'ha ajuntat una generació espectacular. La figura del pivot és fonamental. El fitxar o no fitxar aquest pivot, estem parlant de molt pocs diners dins del que és el pressupost, però en canvi d'uns diners que són vitals per la secció de
futbol. Ja, però potser algú et diria, ja, però jo prefereixo que aquests diners es destinin al Barça, masculí de futbol, sí, o femení, no?
Sí,
no, ja, però... Que hi ha molta gent que només viu del futbol, també, però, seguidors del Barça.
Això
també
ho preferim tots, però al final guanya un equip només. Aleshores, el fet, i aquí torno al principi del meu argumentari, si tens una marca, una entitat, un club que resulta singular en el món, perquè quan et falla una secció, et falla aquest Spotify Camp Nou, pots mirar cap a altres bandes i sentir-te triomfant, quin valor té això? Si això ho traduïm a que aquests esports, a més, tenen un practicant i un seguidor molt més jove que el del futbol, és molt més traslladable al mercat digital, és a dir, al mercat d'internet i tot el que la monetització d'aquest mercat et pot conferir, que no et pot conferir el
quina,
futbol.
Quina visió de màrqueting que té el Lluís.
Però saps que ocurre, Lluís, que al final nos llenamos muchas veces la boca de que el Barça es el club de los socios, y yo creo que esta cuestión precisamente habría que preguntar a los socios. ¿Qué es lo que prefieren? Si seguir teniendo secciones deficitarias o que, oye, vamos a seguir recortando el fútbol para que nuestras secciones, que es un poco lo que nos ofrece es que, la idiosincrasia particular
Paco,
del Barça...
Paco, els socis no tenen l'obligació de saber tot això. És com preguntar, ¿qué presidente prefiere España? I sale Rajoy. Però no anem a això. És que estem parlant de coses que són terriblement tècniques. No, ara, bueno, no vull faltar el respecte a ningú i molt menys al votant del PP.
Però estamos hablando de presupuestos.
No, pero estamos hablando de
presupuestos. Es que es una cuestión muy fácil.
Estamos hablando de mercados y estamos hablando de consumos y estamos hablando de cómo monetizar estos mercados y estos consumos, y esto es bastante técnico.
Sí, Lluís, però alhora jo crec que és de sentit comú, o jo crec que és
molt... Volia,
crec que és molt comprensible que si el futbol, que és el més important dintre d'aquest club, per molt que sigui més tingui aquesta idiosincràsia i que les seccions siguin molt, molt importants, però si el futbol fa dies que no es pot plantejar ni el primer, ni el segon, ni el desè, ni el quinzè, ni el vintè, ni el trentè millor pagat del futbol, que no pugui comprar o no pugui pagar el millor pivot del món a l'handbol, doncs ho trobo normal. És que per què l'handbol ha de poder comprar el millor pivot
i la,
si el futbol
i la meva
no pot
reflexió,
comprar-lo?
Marc, és deixar aquestes seccions sense la possibilitat de ser competitives no resolen absolutament res en l'equip de futbol.
Un segon. Ara seguim, És que tenim un gran protagonista.
Deixa'm dir una coseta.
Que tenim un gran protagonista al telèfon, que anem tard. Digues, molt ràpid, digues.
No, molt ràpid. Que al final el que hi ha aquí és una lluita interna. Hi ha una rivalitat interna entre els del futbol, que porten estrenyent-se el cinturó un temps, allà matxacats pel tema de Tebas i el fair play, i els de les seccions, que diuen el que diu el Lluís. Que ells no tenen jugadors amb les fitxes que tenen al futbol i que al final és el xocolata del lloro. Que al final desmembraràs les seccions o les debilitaràs perquè al final arribi X jugador que li posis una fitxa bona i que tampoc t'aporti res de la trama.
10 i la mitjanit. En un minut, Toni Nadal, el Tu diràs. Va. Per parlar del cas d'en Sofati.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
55.948. 5, 5, 9, 4, 8.
Sèrie
14, 0, 1, 4.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Yo estoy parado, sí, es verdad, como padre. Y como padre, como cualquier padre. Y como quien ve fútbol. Porque ve a Ansu allí pocos tiempos, eso también te cabrea un poquito, de verdad. Hay algunas veces y pensamos como padre y no pensamos como entrenador, como y como el otro lado también, porque aquí está en el Barcelona.
Això és el que deia Borifati ahir a la cadena COPE, algunes de les reflexions, deixem-ho dir així, que va fer Borifati ahir a la cadena COPE. I avui en volíem parlar de com s'han de gestionar familiarment els esportistes d'elit, i la millor figura que ens ha vingut al cap és la de Toni Nadal, no?, que ha gestionat de meravella Rafa Nadal durant tants anys. Hola, Toni.
Ben escollit.
Què tal?
Hola, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. Com estàs? Que fa temps que no parlàvem, Toni.
Bé,
sí?
Sempre bé.
Sempre bé.
Això és bo que dic.
Perfecte.
Sempre bé.
A veure si et veiem pel Godó, que em faria gràcia saludar-te aquí al Barcelona Open Max Sabadell.
Supos que vendré.
Perfecte, així m'agrada. A veure, truquem per parlar d'això. No sé si vas sentir ahir Borifati, si estàs al corrent del que va dir el pare del futbolista. Com s'han de gestionar aquests esportistes d'elit? Què ha de fer la família perquè no passin coses com aquestes? Que avui el jugador hauria volgut amagar-se sota terra, no?, després de veure tot el que deia el seu pare ahir.
Bé, jo crec que... El primer és que depèn de cada un. Com es porti, és normal que tots els pares, tots, o la majoria de pares, sempre es creuen que el seu fill toca jugar més, té el lloc, ha de tenir el lloc assegurat, però jo sempre parteix de la idea de que l'entrenador fa el que creu més convenient per anar cap entrenador que estigui peses damunt de la seva teulada. Jo recordo quan el meu germà jugava amb el Barça i qualque vegada, jo què sé, si no jugava i el meu pare deia aquest Cruyff o aquest, i jo sempre li deia el mateix, si fos més bo, tranquil que jugaria sempre. En el final, dic, després és veritat que hi ha jugadors com el Laudrup, que a Itàlia no van triomfar i triomfen en el Barça, i pot haver jugadors que entrenadors. Jo record que el Van Gaal pues, li agradava molt el Bogarde i crec que a la immensa majoria de gent no li agradava molt. Bueno, pues, era la seva opinió. Desgraciadament, en els que els afectava pues no coincidien, però els pares són part massa implicada com per parlar, i ja. No ho sé, perquè l'Ansu Pati impareix molt bon noi.
No li fa cap favor, no, per això, amb les declaracions d'ahir?
No, jo crec que no, perquè bueno, no crec que afecti en el Xavi, perquè me pareix que el Xavi té la seva opinió ben formada, i si l'Ansu Pati jugui a poc, no sé quin és el motiu, perquè de vegades, quan és que crec que ha estat un jugador que també ha tingut tant de problemes que això fa perdre un poc el fil del joc, perquè crec que és un molt bon jugador, però bueno, no sé què dir, al final...
Ja. Te'l vendries o no, tu?
És
la gran pregunta, eh?
És que no sé l'alcance de les seves lesions, no sé si físicament pot recuperar el seu màxim nivell o no. Això, jo no som la persona indicada per dir-ho, perquè els que ho saben són els que conviden amb ell, l'equip mèdic, l'equip tècnic, i la meva opinió no val absolutament res.
No. I tornant a això de la gestió a nivell familiar dels esportistes d'elit o de màxim nivell, tu amb en Rafa n'havies tingut alguna d'aquestes? Que potser parlaves en una entrevista quan eres el seu entrenador i llavors ell no li havia agradat el que deies, no?
No, just una vegada mai, que jo vaig dir que va jugar a Wimbledon, i a un Wimbledon que va perdre en el 2013, vaig dir que no havia fet tot el possible, i ell no estava d'acord, però no va passar més enllà d'això, i pràcticament mai. Jo som un tipus... Jo, per exemple, quan el Rafael em deia... Quan vàrem posar aquella norma del temps,
sí,
en Rafael em deia... Ostres, això l'han posat perquè el Federer l'ha demanat. Que era vera, que era el Federer qui havia dit no, posa-ho la norma dels 25 segons. Però jo la realitat és que no, en Rafael, és que el Federer ha fet el que toca. En Federer sap que hi ha una norma de 25 segons i tu es qui tardes més. Per consiguent, en Federer no té cap culpa ni una.
Clar.
En Federer vol que apliquin la norma. De vegades, els qui som de l'entorn volem cobrir massa el jugador i potser el pare de l'antropati li hauria de dir anem a plantejar-nos per què no juguem. Anem a plantejar-nos si hem de fer alguna cosa diferent, si hem de no ho sé, si hem d'intentar canviar alguna cosa, però poques vegades passa això.
En la línia del que ara estaves comentant, Toni, jo recordo una frase que no sé si és així, però jo li recordo haver llegit al Rafa Nadal, que deia un dia que va dir al Toni, em va dir un dia, el dia que et creguis que ets el millor del món perquè ets el número 1 del tennis, pensa, i que per això estàs per sobre de la resta, pensa què n'opinaries tu d'algú que es creiés el millor o superior a algú perquè és el número 1 del món del parxís. I potser així rebaixes una mica el teu sentiment. Em va semblar brillant, Toni.
Bueno, jo tot de seguida li vaig dir coses d'aquestes en el Rafael. Sempre vaig intentar que no era necessari, perquè en Rafael no va tenir mai un ego molt pujat, ni va tenir una opinió desmesurada de la seva persona. No fa molt, parlant amb el meu fill, li record que li deien, jo som un gran jugador quan vaig a, o som un molt bon jugador quan vaig a tope. Quan no vaig a tope, no som un molt bon jugador. Entens? Ell té clar el que és el deport i crec que amb això pues, li ha ajudat perquè pràcticament mai s'ha cregut, crec jo, millor de lo que ha estat. Més probablement s'ha cregut pitjor de lo que era. I també ha tingut un entorn que no li ha deixat pujar mai els punts més de la compte. El problema principal, sempre l'entorn dels jugadors, clar, volen lo millor del seu jugador sense pensar que hi ha uns altres entorns. I quan manager